Esports 21. El resum i l'anàlisi de la jornada del futbol comarcal, feta per la redacció d'Esports amb un extens equip de col·laboradors encapçalats per Tito Boada. Esports 21, els dilluns a 8:45 del vespre a les zones de Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda, bon vespre, benvinguts a aquesta nova edició de l'Esports 21. Encetem aquest programa d'avui dilluns 13 de novembre del 2023, un programa en el qual repassarem aquesta darrera jornada futbolística, especialment en l'àmbit de la tercera divisió, en aquest primer tram del programa d'avui, parlant d'aquesta nova derrota del Futbol Club Vilafranca, derrota per 1-0 al Camp de la Grama. Bé, després escoltarem els protagonistes, en concret el tècnic Santi Triguero. També analitzarem com va anar aquest partit. Es parlava de derrota injusta. Després veurem el nostre company Antoni Carbó, que estava allà in situ, a veure què ens pot explicar. Però sí que és veritat que un mal inici de partit doncs va tornar a penalitzar el Vilafranca, que sumava aquesta nova derrota al seu caseller. També un programa en el qual repassarem, com sempre, la resta de marcadors de la jornada a nivell comarcal, destacant a Primera Catalana, l'Atlètic Vilafranca s'imposava al Vilanova en aquest derbi entre el Penedès i Garraf, un partit boig amb 7 gols que es van emportar els de Parc Yatzarà. I avui, a l'espai de la tertúlia, en el tram final, tindrem la visita de la presidenta del Club de Futbol La Granada, Laura Rodríguez.
Tercera divisió. Resultats, classificació i propera jornada.
Antoni Carbó, bona nit.
Bon vespre, bona nit.
Bé, la setmana passada es guanyava, però hem tornat a les derrotes.
Doncs sí, hem tornat a les derrotes. El que sí que s'ha evitat és una sangria, no?, de tornar a rebre 3 gols com es havien rebut a les últimes derrotes. Ahir un mal inici de partit, sortir adormits abans del minut 2, doncs l'equip de la Grama marcava el gol que al final els hi va significar els 3 punts. Va tindre 10 minuts molt de desconcert a l'equip del Vilafranca, a poc a poc es va anar imposant, va patir fins al minut 20-25, va estar patint, i a partir d'aquí va començar a canviar el tema, es va estirar més el Vilafranca, va controlar més el partit, i a la segona part, amb uns canvis que va fer en Santi Triguero, aquests canvis doncs li van aportar coses, no perquè crec que no és uns canvis per assenyalar ningú, però sí que es tenia que fer alguna cosa per contrarrestar i per intentar arribar cap a la porteria de l'equip de la Grama. Una segona part que es tenen ocasions, dues parades, diria, magistrals del porter de la Grama i dues pilotes enviades al pal. Altres dies que no els necessites, aquest gol et pot entrar. Ahir que necessitaves per eixugar aquest gol inicial que estaves, doncs, que et significava que no es quedessin tots 3 punts a Camp Aixauet, allà a la Grama, doncs no van entrar. Les pilotes van estavellar el pal, el porter les va parar, i en contrapartida el Vilafranca aquesta segona part no pateix. Alguna arrencada, alguna esgarrapada del partit de l'equip de la Grama, esclar que sí que hi va ser, però que Cavaro no va tindre que ser protagonista, i això ja significa doncs que el partit el van controlar molt millor que no a l'inici del partit. Un gol que el fa el més petit de la colla.
Abans deies que en l'acció del gol es colava entre els centrals.
Es cola entre els centrals, per davant del Carlos, per darrere del Toni Conill, des que la pilota li boti a terra, i tal com li bota, del que es diu de bote pronto, no?, per dir-ho d'alguna manera, la toca i la posa cap a porteria. No se'l pot deixar que es giri i que remati amb aquesta facilitat.
Si un cas, ara seguirem desgranant aquesta derrota de l'equip, Xavi, però aquests inicis de partit en qualsevol
categoria... Bona nit,
Xavi. Sí. Bé, aquests inicis de partit en què no surts endollat, això es paga, és igual al nivell.
Sí, ho veiem també al futbol més professional,
Barça,
també,
no?
També ho veiem. Sí, si vols posar l'exemple del Barça aquesta setmana... És el segon 18. Bueno, jo crec que ara per fer una valoració on quedaria, no sé, el cicle del tercer partit a casa, les sensacions, jo, els meus ulls no hi eren, però sí que m'ho explica també una persona que el tinc molt ben valorat, perquè és molt optimista, però a la vegada també és crítica, crec com hem de ser, no? I més la gent que podem parlar, tenim la sort de poder parlar públicament, i també a mi me l'ha explicat tal com està. Vull dir que és un partit que sí que Com a mínim es mereixíem l'empat per ocasions de gol i això, però al final marxes de 8, que és el que dius, i si li sumes que també els de baix, Castelldefels, Sant Cristòbal, també guanyen, que també era lògic que aquests dos equips tiressin amunt, doncs et trobes amb la situació que està, però jo m'ho miraria o deixaria passar una setmana més, perquè al final aquesta jornada hi ha... 2-0-0, però els altres són resultats per la mínima, eh? Tot sí. 2-1, 0-1, 2-1...
Tot per un gol.
Un gol, vols dir que és una lliga que està tan igualada, doncs que al final doncs, també es pot perdre a la grama i donant una bona imatge, que per almenys sortim d'aquella imatge que vam veure in situ nosaltres dos de l'escala i algun partit més
que...
El de Tona, que no es va competir, com a mínim, com dieu vosaltres, ahir es va competir en un camp que també tenim un senyor equipàs, però el porter és l'ex de l'Europa i Cerdanyola, no?
Hi havia un ahir al camp allà de la grama que deia que aquest diumenge hi havia a l'estadi els tres millors porters de la categoria. El primer porter i el porter reserva de l'equip de la Gramenet i el Baro, que són els tres millors porters de la categoria de tercera divisió.
Aquest senyor sí, no? Ho va dir com a tema personal.
Sí, sí, sí.
I més n'hi ha molts de bons porters a Catalunya.
No, però
n'hi ha molts de bons. Res, jo crec que donar-li, almenys també, hòstia, ens ho hem de prendre com a optimisme, perquè si comencem ja la jornada aquesta... Sí. La realitat és que patirem, això està clar.
Exacte.
Però també, no sé si Gerard Boyle ha penjat a xarxes una foto, sí. doncs no sé si l'heu vist.
Santi també posava...
Doncs jo crec que tenim el hàndicap que són jugadors, doncs que molts doncs aixafen per primer cop la tercera en una lliga tan específica, però a la vegada són jugadors amb molta il·lusió i si tu mires ja també egoistament, són jugadors que també se la juguen ells personalment, perquè aixafar tercera, millor hi ha jugadors que no la tornen a aixafar i després hi ha jugadors doncs sense dir noms, però que també s'han de reivindicar-se amb aquesta tercera divisió, jugadors que també tenen un pes específic en aquest equip i que sí que sí estan poder a les acaballes o el tram final de la seva carrera esportiva, però crec que també encara estan per donar... I ells també són els primers que deuen voler donar una bona imatge, ja personalment, que el jugador també és molt egoista. No veig un equip que poder vam veure l'any passat amb molts fitxatges i poder al final ningú s'ho va creure com a equip, no? Jo crec que aquest any poder sí que el Santi i el Gerard, doncs, amb el que han fitxat...
Hi ha una idea
i un sentiment d'equip, que això ens pot ajudar a veure si l'equip doncs, després d'aquests 4 o 5 partits o 6 que hem estat sense allò, doncs també fa un canvi de dinàmica i sobretot també anem a tòpics per sumar de 3 en 3 a casa ens hem de trobar, ens hem de començar a estar forts i sumar de 3 a 3 a casa.
Sobretot no repetir, per exemple, la ratxa de l'any passat, que es va estar no sé quants mesos sense guanyar a casa, mig any, no?
El Joan Lluís ho tenia... Sí.
El que sí, jo tinc confiança en aquests jugadors, tinc confiança en aquest equip, que penso que ara s'estan adaptant a la categoria i penso que es pot fer una bona segona volta quan li acabin d'agafar-li el tranquillo a la competició, i jo confio que la segona volta aquests jugadors estaran ja rodats i estaran en aquesta dinàmica de la tercera, divisió.
Sí que almenys ara escoltarem les declaracions del tècnic, del Santi, que comentava que hi ha aquesta pinya al vestidor, que els jugadors doncs estan posats, hi ha aquest sentiment que tu comentaves, no, Xavi, que tothom va una, tothom està en aquest vaixell i que de moment doncs els resultats no arriben, però al final aquesta intenció, aquesta feina s'està posant.
Segueix sent top i pels grans equips és on hi ha bons vestidors, perquè si no costa molt fer equips. I jo crec que sí, que amb això ens tenim que agafar amb això. És una categoria, doncs, tornem a dir que ja ho sabíem, que patiríem, doncs...
Tindrem setmanes millors, setmanes pitjors...
Que patirem, sí, veiem, i després jo crec que ens hem d'agafar, doncs que la Lliga se'ls hi faci llarga, doncs, equips com el Mollerussa, que sempre... També tirem de tòpics, però és veritat, el primer any també costa, aquesta tercera acabada. El torn l'any passat, dues jornades més i baixa, sí. Vull dir que ens hem d'agafar, doncs... Passa que aquest any, clar... et puja un Reus, que normalment els que pugen han de patir, i clar, aquest no patirà.
Almenys tens la certesa que baixen 3, no és com, com l'any passat. Clar. O sigui, aquest any ja ho tens clar des de l'inici, que són 3 places i punt. O sigui que ho tens una miqueta més segur. Si us sembla...
I ja, només per acabar, sí. Hi ha molts resultats aquests ahir, que tots són per la mínima, com comentaves, Javi, i que es produeixen el desnivell del marcador al minut 90. Crec que el Castelldefels marca el minut 90, l'Escala també el minut 90, o sigui que amb l'últim pensament del partit és quan marca, no? Això et demostra tot lo apretat que és aquest grup d'aquesta tercera divisió.
I que és un patró que es repeteix, perquè la setmana anterior la Grama guanyava el camp de l'Escala, també guanyava un gol al 88. Anem a escoltar el tècnic, el Santi Triguero, en declaracions postpartit.
Bueno, pues ho he vist de la manera que suposo que ho ha vist tota la gent que ha vingut avui aquí a Santa Coloma de Gramenet, no? Un equip que volia, un equip que proposava, un equip que ha volgut guanyar el partit, i aquest equip és el Vilafranca, excepte els primers quart d'hora, 20 minuts. Ens han sortit enxufats, ens han penalitzat una centrada més, com el dia de Tona, el dia de Peralada i el dia de l'Escala. El que ens sembla més greu és que això estava parlat, estava entrenat i estava avisat. I ha passat, vale? Emprenyat, molt emprenyat per la derrota, vale? Però aquest és el camí. Aquest és el camí, aquesta és l'actitud, perquè al final la tercera divisió, quan tens 4 ocasions claríssimes de gol, 2 pals, i no marques, doncs al final penalitzes, vale? I sap greu per això, perquè avui no ho mereixia, la veritat que no ho mereixia.
Jo penso igual que tu, ho deia la retransmissió, ha sigut una llàstima, perquè a més no només és el gol inicial, sinó que heu fet una segona part increïble, l'ha tingut Martí de Castro, l'ha tingut Plovins, l'ha tingut Pedro Bilbao, i te'n vas amb la derrota, suposo que pensant què més necessita el Vilafranca per poder puntuar fora de casa, no?
Sí, a més la sensació aquesta d'equip, nostre equip compacte, la Gramenet a la segona part em sembla que no ha tingut cap aproximació a l'àrea, cap ni una, excepte ara al minut 94 un contraatac, i ni així ens han fet mal, vale? O sigui, nosaltres amb criteri, amb sortida de pilota, entrant per bandes, fent centrades, com bé dius tu, la de Toro, la de Pedro, la de Plovins, la de Martí, un remat de cap també, és que al final, de Bilbao, sí, o sigui, és que al final les categories estan per alguna cosa, i aquestes situacions de gol s'han de fotre. Content també perquè les hem generat, fins ara tampoc generàvem. O sigui que és cert que els últims partits contra la Pobla, vale? Sobretot avui hem generat, hem arribat. Insisteixo, aquest és el camí. Sap greu per no haver puntuat, vale? Perquè pels nanos han fotut una feina espectacular. Insisteixo, a partir del minut 20. Vale? No podem desconnectar tant amb una categoria com aquesta perquè penalitza molt, no? Però bueno, ja et dic, aquest és el camí, la feina a seguir fent i l'actitud, tant els que han entrat com els que han sortit a la segona part.
Ara t'anava a dir, suposo que també ha de ser complicat. Hem vist a Dani Rubio, Enric Bernat, dos jugadors que han arribat fora de mercat. També suposo que s'estan adaptant, són jugadors certament joves, és un equip molt jove. Suposo que tot això, a poc, jornada rere jornada, va quedant lligat i suposo que quan l'equip estigui més compacte cap al tram mig final de temporada, doncs aquests partits es guanyaran, no? Suposo que tu també hi confies.
Sí, jo confio, la veritat, perquè al final amb la incorporació de Dani i Enric el que ha fet ha sigut pujar el nivell de l'equip, no? I la gent, això genera més competència i la gent s'ha de ficar a les piles i fixa-t'hi que els que han sortit a la segona part han sortit com a animals, no? I això al final a mi el que em genera és un dubte de cara a la setmana que ve qui juga i qui no juga. I això és el bonic d'un entrenador, no? Tindre a disposició no només 11-12 jugadors, sinó 15-16 o 17 o 22. I en aquest cas, ja ho vaig dir, la gent que vulgui estar al Vilafranca haurà de defensar l'escut, haurà de córrer i haurà de fer el que toca la tercera divisió. aquests estaran, els que no vulguin no estaran. I insisteixo, avui és una pena, perquè avui, ja dic, ja portem els últims 3 partits o 4 que dona la sensació que estem fent les coses més o menys bé, i avui mereixíem puntuar, com a mínim puntuar fora, tot i que jo et dic que el que mereixia la victòria, tot i haver guanyat la grama, avui era el Vilafranca.
Certament, i l'última ja sobre l'arbitratge. He vist que protestaves bastant durant el partit, també el Gerard, no sé si vols fer alguna precisió.
No, per res, jo sé que arbitrar és molt difícil, al final nosaltres l'únic que demanàvem una mica a vegades el fet de que no marques, no? És el criteri, perquè ha hagut un parell de faltes que nosaltres ens hem tret targeta de seguida, amb ells no, però al final l'àrbitre té un criteri, t'ho justifica i fantàstic, ells fan la seva feina, nosaltres hem de fer la nostra.
Doncs escoltàvem el tècnic i ja estem a disposició de conversar amb el Xavi Plovins, el tenim al telèfon. Xavi, molt bon vespre.
Hola, bona tarda, què tal?
Bé, una mica després d'aquesta derrota al camp de la Grama, escoltàvem ara el Santi, parlava doncs d'aquest Vilafranca que va tenir ocasions, però sí que aquests instants inicials de partit doncs van penalitzar una mica, com els vas veure tu?
Bueno, estic d'acord amb ell que al final pues sí que sé que potser els primers 15-20 minuts es van posar les coses massa fàcils. El tram final de la primera part sí que vam estar algo millor, però tot així la grama va ser superior a nosaltres. I bueno, els minuts de descans, més les correccions que vam fer tots plegats juntament amb el Santi al descans, va fer que sortíssim amb una altra cara, amb un altre tarannà. I estic completament d'acord amb ell que al final vam generar moltes ocasions, però el futbol es tracta de marcar gols i no vam ser capaços de fer-ho i una llàstima perquè teníem la grama amb un punt per davant a la classificació i partits que veus tan a prop, doncs almenys el puntuar, és una llàstima que se t'escapi.
Javi Bernet, sóc Antoni Carbó.
Com
estàs, Javi? Primer de tot, a nivell personal. Com tens la lesió? La tens oblidada ja? Estàs encara... A quin percentatge estàs de per poder jugar ja a disputar els partits?
Aviam, jo estic a disposició, el que passa que bueno, setmanes enrere sí que és cert que quan acumulo molts minuts, molts entrenaments i demés, doncs el problema el vaig tenir fa unes setmanes, que se'm va inflar el genoll i em va sortir líquid una altra vegada, em va limitar la mobilitat i vaig tindre que parar, però bueno, ja això és aigua passada, ja li estic posant remei, ja tot està millor, jo físicament em trobo bé, em trobo amb confiança, així que a disposició del Santi quan ell ho cregui oportú.
Et vaig veure bé jo la segona part, inclús tens l'ocasió de marcar enviant la pilota al pal, eh?
Bueno, el pal no va ser, me la va treure el...
La va treure el porter? Sí, la... no va arribar a tocar, sí. El pal?
No, la va treure el porter, que precisament és un dels meus millors amics, i sí, sí. Me la va treure ell perquè ja m'ho ha recordat diverses vegades, així que 100%.
Et recorden molt, allà al camp de la Grama?
Bueno, és que he estat en dues etapes allà a la Grama, i bueno, és un club que òbviament aprecio i tinc molts bons amics allà.
El partit d'ahir, que ja n'hem estat parlant, és molta penalització, no?, per sortir despistats al primer minut?
Bueno, és que al final, a mi també em passa, jornades enrere ens ha passat quan jo estava en el camp, també, no sé què és el que ens passa, però fora de casa ens costa, i clar, quan ja sobre, a part que ens costa, hòstia, ens desactivem d'aquesta manera, que en el minut 1 ens passa una acció que ja havíem parlat, que és exactament el gol que marca la grama en el minut 1 també al camp de l'Escala. Ja començant tan d'hora, tan aviat, perdent, se't fa un munt. I més amb la dinàmica que venim nosaltres a fora de casa, amb derrotes, amb golejades, amb no gaire bona imatge, doncs tot això pesa. El que necessitem és doncs això, trencar aquesta dinàmica fora de casa, donar un pas endavant tots, porteria 0, i a partir d'aquí intentar puntuar en la pròxima visita.
És evident que passa per fer-se forts a casa i anar a rascar el que es pugui a fora, no? Perquè aquesta tercera està tot molt apretat.
Totalment, totalment. El que és imprescindible és com tu dius, fer-nos forts a casa. Jo crec que és l'objectiu de tots els equips de tercera, perquè està clar és que si ens fem fora a casa i anem sumant de 3 i fora podem fer-nos forts i anar puntuant, doncs anirem escalant posicions a la classificació, perquè com tu dius tot està molt apretat i guanyes un parell de partits i et col·loques en zona mitjana alta i encadenes dos mals resultats i et veus allà baix.
Xavi.
Sí, Xavi. Sóc l'altre Xavi, el dolent.
Entre Xavi s'entén.
No, jo tenia un parell de preguntes, tema personal. Doncs, primer, donar les gràcies, perquè crec que has apostat pel Vilafranca una temporada complicada. I després, el teu reentrer, no? Jo t'he vist... a mi m'has fet patir molt, perquè jo he vist el Xavi Provins, doncs, de l'altra temporada, amb galons i tot això, i aquest any, doncs, jo crec que des del físic doncs, no has pogut donar el teu millor nivell, no? Però una etapa que es tenia que superar d'aquesta manera, no? D'acumular minuts.
Bueno, primer de tot, el que tinc que agrair és jo al club, perquè després d'un any en blanc que no és fàcil que et segueixin valorant, que et segueixin apostant per tu. I després, òbviament, mai m'he vist en aquesta situació d'estar un any aturat, amb una lesió tan important. Vaig cremant etapes tan bon les vaig trobant pel camí. Però sí que és cert que el primer tram de temporada, potser els 2-3 partits sí que em notava bé físicament, però a la que vaig acumular ja més minuts de lo normal, doncs el meu genoll em va dir que no anava tan ràpid. I ja et dic, ja he xerrat amb el Santi i amb tothom i ja ens hem posat, jo principalment, mans a l'obra, una altra vegada amb el genoll, i estic content de com estic ara, de com em noto, de com em sento, i espero pues, poder acumular pues, tots els minuts possibles amb el nivell que tenia abans de la lesió.
I els començaments d'aquests que a vegades que veus... que m'imagino que no són involuntaris, perquè al final tothom surt als partits motivat i des del vestidor, des de l'escalfament físic, de tot, no? Però tu que també fas d'entrenar amb algun equip i això, a què ho deus? Jo des de la meva opinió, potser és que no vas pel partit. Vull dir, surts tot concentrat, però no vas pel partit. No vols ser protagonista millor els primers minuts. Crec que pot venir així, de voler tu... Doncs portar el mando de l'equip des de l'inici o quina explicació ens pots donar?
Aviam, l'explicació ben no te la puc donar perquè si no ho corregiríem nosaltres mateixos, però sí que és cert que al final tot això es parla i és el que et dic, al final són dinàmiques el futbol i a lo millor els fantasmes dels altres partits fora de casa, la grama també venia de victòria, precisament fan la mateixa jugada que la setmana passada els mateixos dos jugadors... vull dir que el rival també juga. Nosaltres sí que és cert que la podem defensar millor, però bueno, és una bona acció del rival. La llàstima és que succeeix tan aviat que pràcticament tothom diu, no?, que els primers minuts no passi res per estabilitzar-nos en el camp i a partir d'aquí pues, començar a fer mal al rival. I clar, tan bon punt comença el partit, ens trobem amb aquesta situació en contra, doncs ja és difícil. Però bueno, ho tenim clar que hem de començar a canviar la imatge fora de casa, però primer de tot tenim clar que hem de sumar aquesta setmana a casa 3 punts per allunyar-nos una miqueta d'aquesta zona calenta de la classificació.
A més, Xavi, abans d'acabar, el Sant Cristóbal que arriba una mica amb un guió similar, no?, com la grama, també rival a nivell classificatori, rival directe, també en aquest sentit important, no?, sumar.
Importantíssim sumar al final amb tots els rivals de la classificació, de la Lliga. És una Lliga tan igualada que ja es va veure ahir que l'Olot va perdre a casa. Vull dir, si fas un partit seriós pots guanyar contra qualsevol equip i si et despistes pues, et pot guanyar qualsevol equip. El que està clar que aquesta setmana Sant Cristóbal pues, no fa falta que us ho digui, ja ho sabeu tots que és un rival duríssim. I serà una bona guerra, però el que està clar és que a casa, com hem dit, ens hem de fer forts, hem de començar a sumar de 3, perquè opino personalment que l'equip que tenim no és per lluitar per aquestes posicions més baixes de la classificació, així que jo estic optimista, crec que de les derrotes també s'aprèn, i la imatge sí que és cert tot i la derrota, que cada setmana va millorant. I estic convençut que aquesta setmana ens emportarem els 3 punts a casa.
Doncs, Xavi, esperem que sigui així, que aquesta progressió continuï tant a nivell individual com també a nivell col·lectiu i que els resultats acabin arribant. Una abraçada i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, Xavi.
Seguim aquí a l'estudi. Bé, una mica ens hem de quedar amb això, no? Amb aquest optimisme i amb aquest potencial que es veu a l'equip i que esperem que al final doncs doni aquests fruits.
Sí, poder ja, només el, no, el Xavi mateix, el Santi l'hem vist cada jornada amb declaracions i a vegades t'ho volia explicar, però tampoc no s'ho creia ni ell. No sé si m'explico, però avui sí que l'ha vist un altre Santi, doncs, perquè les declaracions després del partit és quan sí, diuen que són pillades, però no, és el que sents també, sí. Perquè després tothom, com les entrevistes que fem aquí, la meitat, el més bo mai, no aquí, totes les emissores, el bo mai surt, no? Sí. Però jo em quedo amb això, que he vist el Santi a part, convençut, que cada que ven del missatge més convençut del que deia.
Antoni, anem a repassar marcadors de la jornada, si et sembla, a banda d'aquesta derrota del Vilafranca al camp de la Grama.
Doncs bé, els partits que es van donar ahir, que era la jornada número 10, Fundació Esportiva Grama 1, Vilafranca 0, Sant Cristóbal 2, l'Escala 1, Mollerussa 1, Repitenca 2, l'Hospitalet 0, Reus 0, Poble de Mafumet 0, Muntanyesa 0, Castelldefels 2, Tona 1, Peralada 2, Vilassar 1, Olot 0, Prat 1 i Badalona 0, Girona 1. La classificació l'encapçala a l'Olot amb 21 punts, seguit de l'Hospitalet i el Tona amb 20, Reus amb 18, Poble de Mafumet i Muntanyesa amb 16, Peralada, Vilassar i Prat amb 15, Fundació Esportiva Grama 14, Sant Cristòbal amb 13, Girona, Mollerussa, Badalona, Castelldefels i Vilafranca amb 10, l'Escala amb 8 i tanca la classificació la Repitenca amb 7 punts. Per la propera jornada, amb aquests enfrontaments, Tona, Hospitalet, Girona, Castelldefels, l'Escala, Badalona, Repitenca, Olot, Vilafranca, Sant Cristòbal, diumenge a les 12 del migdia, Muntanyesa, Fundació Esportiva Grama, Peralada, Poble de Mafumet, Vilassar, Prat i Reus, Mollerussa.
I molts partits també amb interessos creuats, com veiem, fins i tot aquest Tona a l'Hospitalet, dos equips de segon i tercer, per exemple, Vilassar-Prat. Déu-n'hi-do quina jornada i esperem que es tanqui amb bon gust de boca pel Vilafranca. Doncs alguna cosa més a afegir, companys, no sé, de cara a diumenge, què podeu esperar, què podem esperar d'aquest Sant Cristòbal?
Podem esperar l'equip del Sant Cristòbal. És un equip que aquí a Vilafranca se li don molt bé. És un equip que és guerrero fins a l'últim segon, fins que l'àrbitre no pita al final del partit, i que costarà molt, però bé, s'ha guanyat amb els Reus, s'ha fet bon paper amb el Girona, encara que no vas aconseguir guanyar-ho, vas guanyar amb la Pobla de Mafumet, el Sant Cristòbal té de passar per la pedra.
Esperem que sigui així. Estem a punt d'arribar al punt de les 9 del vespre. Fem una pausa.
L'esport en viu, l'esport en directe, a Ràdio Vilafranca. Aquest dissabte a les 8 del vespre, jornada 5 del grup nord de l'Hockey Lliga Plata, Patí Vilafranca, Sant Cugat, en directe des de la Poliesportiva amb Josep Gomà. I diumenge a les 12 del migdia, jornada 11 del grup 5è de tercera divisió, Futbol Club Vilafranca Sant Cristòbal, en directe des del municipal amb Antoni Carbó i Xavi Sans. L'esport en viu, l'esport en directe, a Ràdio Vilafranca.
Primera Catalana, resultats, classificació i propera jornada.
Doncs anem amb el capítol de la Primera Catalana. Arribem pràcticament al punt de les 9 del vespre. Incorporem aquí a la tertúlia el Carlos Fernández. Carlos, molt bona tarda.
Molt bona nit.
Molt bona nit, ja.
Bona nit.
Molt bona nit. Bueno, és de nit fa estona, ja, sí. Perquè té el canvi d'hora. Aviam, la Primera Catalana, Antoni, partidàs el que vas poder presenciar, aquest Atlètic Vilafranca 4, Vilanova 3. Teníem aquest derbi amb un Vilanova que arribava líder, una mica d'expectativa, i l'Atlètic una mica necessitat de punts, i Déu-n'hi-do.
Incertesa fins a l'últim segon de partit, perquè hi va haver alternatives al marcador. S'avançava la Fundació al minut 15, Stefan, que posava el 1-0. Només començar la segona part, al minut 49, empatava l'equip del Vilanova, posant l'1-1 al marcador, i molt ràpid, no arribava ni als 10 minuts, et posava l'1-2. Això pensaves que podia haver sigut un gerro d'aigua freda per l'equip del Parc Atzarà, però tornava a sortir Stefan i tornava a marcar. Empatava el partit. El partit tenia bon ritme, tenia bones expectatives, i el segon gerro d'aigua freda torna a arribar quan torna a marcar l'equip del Vilanova, posant el 2-3 al marcador. Pensaves què pot passar aquí? L'1-3 al marcador. Pots passar aquí, doncs havia empatat. No, el 2-3 era. Llavors hi ha canvis per l'equip de Parxi Atzarà. Els canvis li aporten prou coses. El partit no va baixar del nivell en cap moment, ni canvis per un, ni canvis per dos.
Aquesta segona part amb aquest intercanvi de cops, frenètic.
Sí, frenètic. Però surt amb Montesinos, que sortia doncs en cames fresques i acaba de revolucionar el partit. Si havia baixat una mica perquè era la segona part i començava a haver cansament, Montesinos torna a revolucionar i es troba amb dos gols, un minut 82 i un minut 83, que sí que aquí capgira totalment el marcador, i aquí sí que va haver un cop fort per l'equip del Vilanova que no se'n va poder refer. Un partit molt ben jugat per part dels dos equips, dos bons equips, que els agrada tindre la pilota, no maltractar-la, i l'equip del Vilanova, principalment, que té un equipàs, l'equip de la Fundació, l'equip de Josep Atzarà, no es quedava endarrere, contrarrestava amb tot el que podia portar el Vilanova, i al final suma aquests tres punts que li donen doncs, vida aquí en aquesta classificació. No està a dalt, però tampoc hi ha nervis, tampoc hi havia nervis per si es tenia que guanyar sí o sí aquest partit. Evidentment que guanyant de l'agrado de tothom, aquí de la Fundació, però que tampoc era allò de dir estem molt nerviosos per jugar aquest partit, que és un quart que el perdem. Jo crec que qui tenia més que perdre era l'equip del Vilanova i va acabar perdent, perquè no va saber gestionar les dues avantatges que té el marcador. Per mi no ho sap gestionar prou bé i se li en va el partit.
De fet, d'aquí una estona escoltarem el tècnic Xavi Vilagut, entrenador del Vilanova, que també en una mica en aquesta línia. Comentava que l'equip en aquests moments puntuals doncs, potser no va saber gestionar aquest intercanvi de cops, o potser massa nervis, no?, en aquests moments de partit.
Potser sí que siguin massa nervis, però, clar, ells tenen, jo crec, un objectiu diferent a l'equip de la Fundació. Es presentaven aquí com a líders i, esclar, doncs crec que el que volien era guanyar.
Doncs escoltem el tècnic, el Parxi Atzarà, després d'aquesta victòria de l'Atlètic Vilafranca davant el Vilanova.
Era un partit que, bueno, el poc que hi hagués o el poc que poguessis generar es tenia que aprofitar, i nosaltres hem estat més encertats que ells, perquè hem generat algunes ocasions i que les hem aprofitat, si no crec malament, quasi totes les que hem generat.
A la primera part potser no ha pogut resoldre el partit, si es pot fer el segon gol, però l'equip del Vilanova, la segona, ha sortit molt enxufat.
Bueno, això que es pot resoldre un partit fent el segon, aquesta categoria has d'estar competint fins l'últim minut, i bueno, últimament aquest equip, gràcies a Déu, no deixa de competir fins al final del partit, i doncs, bueno, estem traient els resultats al final, no? Però que al final es tracta d'això, competir fins al final. Sí que ens falta potser tenir una miqueta més de tranquil·litat en alguns moments determinants, però bueno, l'equip continua competint, que jo és el que vull.
Els canvis t'han aportat coses.
Sí, al final els entrenadors, quan fem canvis, hem d'encertar amb els canvis. És a dir, tenim molts jugadors a la banqueta i has de decidir els canvis que fas i encertar que el que tu creus que et poden fer t'ho aportin, no? I aquests partits, doncs, la veritat és que estic molt content de la gent que no juga i em surt després, perquè estan aportant moltes coses a l'equip.
els jugadors de davant han quedat fosos, els de darrere fosos, al final els jugadors han corregut molt.
Sí, sí, perquè bueno, doncs, ja et dic, hi ha moments del partit que potser perquè estem molt accelerats o perquè ens falta una miqueta més de pausa o més tranquil·litat o més experiència, fem moltes pèrdues de pilota quan no hi ha necessitat i això comporta que tinguis que treballar més defensivament. Si a més volem sortir jugant des de darrere, que et genera que tinguis que treballar molt en pilota, doncs bueno, doncs ens costa, els partits ens costa, tot i que estan fosos, però al final és quan aconseguim donar el tomb als partits.
Doncs, escoltàvem les paraules del Parxet Serà. Anem, si un cas, a escoltar també la veu de l'entrenador visitant, el Xavi Vilagut.
I les sensacions és que, bueno, exceptuant la primera mitja hora, que crec que no m'ha estat bé i que el rival ens ha superat, a partir d'aquí crec que ells han fet un pas endarrere, també m'han marcat a favor, hem controlat el joc i hem generat moltes ocasions. Sí que és cert que ell és un equip molt, molt àgil, amb moltes cames, i en els contraatacs ens han fet patir una mica. Ho hem intentat ajustar al descans, també això, aquest aspecte, i jo crec que hem estat molt bé als primers 20 minuts, 25 minuts de la segona part, on ens hem posat per davant, i a partir d'aquí jo crec que ens ha mancat un pèl de lectura de partit, d'intentar ser una mica, ajustar-nos una mica allà millor darrere i no seguir estant tan estirats, i hem entrat en un intercanvi, seguíem amb un intercanvi de cops que potser no calia després de tota la feina que hem fet en posar-nos per davant, no? Bé, l'altura al final negativa, crec que hem fet un partit per sumar alguna cosa, però al final no s'ha donat.
I d'aquí una estona podrem parlar amb un dels protagonistes del partit, amb l'Estefan, jugador jove d'aquest equip de la Fundació, que també està en dinàmica del Vilafranca, no?
Vilafranca,
tercera.
Sí, sí. Mm. Alguns partits hi ha anat, alguns minuts ha tingut, i la pretemporada també en va tindre. Mm.
També un jugador amb aquesta progressió a mesura que passen les jornades, i vam veure, no? En aquest partit contra el Vilanova, doncs, sí, va demostrar, sí, aquest potencial. D'aquí uns instants el podrem tenir per telèfon, veurem si podem connectar amb ell. Si un cas, repassem jornada.
Doncs vinga, repassem els resultats d'aquesta jornada, que era la número 9, Escó 4, Alcallà 0, Sant Ildefons 3, Morell 2, Sitges 2, Gornal 0, Fundació Atlètic Vilafranca 4, Vilanova 3, Canonja 2, Atlètic Sant Just 3, Prat 1, Sant Feliuenc 3, Martorell 4, Sarrià 0, Tortosa 2, Parc 0. Per la classificació, encapçalada pel Martorell amb 20 punts, al igual que el Sant Ildefons, també 20, Vilanova, que s'ha quedat en aquesta tercera posició amb 17 punts, Atlètic Sant Just amb 16, Tortosa, Ebre i Sitges amb 15, Parc i Prat amb 13, Fundació Atlètic Vilafranca, Canonja amb 12, Sant Feliuenc amb 11, 9 per l'Escó i el Callà, 7 pel Gornal, 6 pel Sarrià, i tanca la classificació el Morell amb 4 punts. Per la propera jornada, aquests enfrontaments: Gornal, Escó, Morell, Sitges, Sant Feliuenc, Tortosa, Atlètic Sant Just, Fundació Atlètic Vilafranca, dissabte a 6:15 de la tarda, el Callà, Canonja, Parc, Sant Ildefons, Sarrià, Prat i Vilanova, Martorell. Aquí també les entrades deuen estar ja exaurides.
Exacte, doncs aquest partit, veurem aquest Atlètic Vilafranca si pot allargar aquesta ratxa, perquè en els últims 5 partits també l'equip només una derrota. També aquesta progressió sí que en un inici complicat, ara sembla que la cosa va una miqueta més estabilitzada pels de Parxet Serà.
Clar, aquí el Parxet també es troba que si hi ha baixes amb el Vilafranca, sí, s'emporten jugadors, Estefan, doncs, que és un d'ells, Montesinos, que és el jugador també que hi va anar la setmana passada, em sembla que era, i no hi... Sí, que llavors falten amb l'equip de l'Atzerà. L'Atzerà tampoc no sap fins al divendres exactament en què es troba, no?
Doncs mentre intentem connectar amb l'Estefan, amb el jugador de la Fundació, abans recordem que d'aquí una estona podem conversar aquí a l'estudi amb la Laura Rodríguez, amb la presidenta del Club de Futbol La Granada. Un cop doncs ja comencem amb aquest espai de la tertúlia, espai habitual aquí a l'Esports 21. També pel que fa a la segona catalana, companys, per fi el Moja doncs aconseguia una victòria important
perquè s'està posant al pou. Mm. I si no hagués guanyat...
I no va començar del tot malament.
No. però ve una ratxa de partits que va perdre i si no guanyava es posava al pou.
I un dels
i camps, costa sortir.
I un dels camps més difícils.
Més difícils, això també
és veritat. Sporting Gavà, cuidado, un camp petit amb molta pressió ambiental i bueno, la Fundació va jugar la promoció d'un dels equips
l'any passat.
De fet, per xarxes es va poder veure aquesta celebració de, del Moix al vestidor. Home, sí que merescuda i comprensible, no? Perquè ja, clar, la classificació ja t'apretava una mica, de fet et segueix una mica apretant, però amb aquesta victòria agafes oxigen. Ja eren sorties de tres derrotes seguides, aquest empat, no arribaven els resultats, sobretot a casa el Moja se li està complicant la vida una mica.
No, és que mira la qualificació i el tercer per la cua, o el quart, vull dir que el temps a tres punts. Vull dir que el Moja havia de guanyar sí o sí, si no se posava el pou i costa molt sortir d'aquí baix.
Doncs aquest Moja que guanyava al camp de l'Sporting Gavà. Repassem resultats d'aquesta desena jornada. Sant Vicenç dels Horts 2, Vista Alegre 1, Vilanova del Camí 1, Gavà 3, Unificació Bellvitge 3, Levante Les Planes 3, Molins de Rei 0, Sector Montserratina 3, Almeda 1, Espluguenc 1, Joventut 25 de Setembre 2, Viladecans B 0, Marianao 0, Terlenca 0, Sporting Gavà 0, Moja 1 i l'Hospitalet 1, Ciutat Cooperativa 1. En una classificació que, com dèiem, doncs el Moja el tenim a la zona baixa, però sí que agafa oxigen en aquesta jornada. 21 punts per Ciutat Cooperativa i Gavà en les primeres posicions, 19 pel Joventut 25 de Setembre, 18 per l'Almeda, 17 pel Marianao Poblet, 16 per Levante Les Planes i el Vilanova del Camí, 13 per la Terlenca, 12 per Unificació Bellvitge, Sporting Gavà i Moja, 11, 11 punts per Viladecans B, Vistalegre i l'Hospitalet, 9 punts per Sector Montserratina i Sant Vicenç dels Horts, 8 per l'Espluguenc i 5 punts pel Molins de Rei, que és el cué de la classificació. Això pel que fa a la segona catalana. Xavi, veurem si el Moja...
Jo crec que poder és dels últims anys, perquè ha fet grans classificacions, jo crec que és la temporada que té més mèrit. Té més mèrit perquè et marxa un... A vegades parlem d'equips transatlàntics, i això et marxa un entrenador tan potent com Manel Rodríguez amb tots els conceptes de tenir un do, vull dir, de molta personalitat, que sempre ha portat jugadors també, i entre un entrenador que entra a puntetes en una categoria, doncs que...
També
que...
molts jugadors nous a la categoria,
sí,
fins i tot.
Això, primer un entrenador que té que substituir amb un mite quasi de les banquetes del Gran Penedès, I amb molts jugadors nous, jo crec que té molt de mèrit. Sí. No sé on, si està bé, si no està bé, però jo crec que té molt mèrit on estigui. No sé si patirà o no patirà. Està clar que són lligues que es fan molt llargues, amb equips que sempre, si convé a final de mitja temporada, això sempre es reforcen, perquè es canvien molts jugadors, aquests equips del Baix Llobregat. Però jo, ara mateix, jo crec que molt de mèrit aquest Moja per tot.
I firmaríem aquesta 11a posició, finalitzar així la Lliga, estaria molt bé.
Ho diem cada dilluns, però és que jo crec que el Moja és un equip que està per sobre, està en una categoria per sobre de tot el que és d'institució, de potencial econòmic, de tot, de per sobre de la categoria que tindria. El Moja tindria que estar en tercera catalana, sí, però la segona és molt de mèrit. I, bueno, molt bon treball també ja d'aquests últims anys.
Doncs el Moja, que en aquesta propera jornada rebrà la visita d'Unificació Bellvitge dissabte a les 5 de la tarda. Veurem si es pot encadenar aquesta segona victòria consecutiva l'equip de Luis Midorado. Ho deia Carlos, ho deia el Xavi, també un Moja que té aquest repte aquesta temporada d'adaptar-se a molts canvis, no?
Va vindre el president, com va vindre el president? Aquest any va vindre el president,
sí,
a principi.
Sí, per un mes,
sí,
i mig.
Vull dir, tampoc no tenien la pressió de... que si baixaven tampoc no passava res. Inclús em sembla que va parlar d'inclús baixar de categoria abans de començar la temporada. Vull dir que el repte del Moja, sí, aguantar la categoria, però si baixen tampoc no els passarà res. I és el que deia el Xavi, jo el Moja el veig més un equip de... ara, un equip de tercera catalana, que estigui jugant per aquí.
Bueno, pot ser que aquesta renovació des del cos tècnic a jugadors que millor, doncs, doncs perquè no s'adapten bé, potser es poden adaptar bé aquesta categoria, amb l'inconvenient que poder la Fundació pujar de categoria també li ha pres algun reforç que podia tenir abans, doncs es repartien una mica més els jugadors, ara doncs el pujar a primera catalana, doncs jugadors, doncs ja, més o menys ja els coneixem tots, podien haver anat al Moja i al final la Fundació doncs ha pogut atreure per tenir una categoria més, però jo crec que anava... Aquest canvi que estan fent ara es tenia que fer algun moment, que és el que tothom patia, eh? Des de la Junta, amb una presidència tan personalitzada amb Manel Ortiz, amb un senyor entrenador que tornava a dir Manel, i amb els jugadors, i de moment estan... Jo crec que ho haguessin firmat tothom.
Doncs sí. Abans de centrar-nos en tercera i quarta catalana, fem una pausa i tornem tot seguit.
Cal Vicentó, el més ampli assortit de productes de perfumeria i drogueria de la comarca. Tenim tot el necessari per a la seva higiene personal i la neteja de la seva llar. Cada mes, les millors ofertes i grans descomptes en nou establiments al seu servei. I ara també, pàgina web amb venda online, www.calvicentó.com, amb preus especials i contínues promocions. Per una compra mínima de 50 euros, emportis ara una ampolla de cava Brut Nature d'obsequi. Faci les seves compres i les hi portarem a casa, o si ho prefereix, les pot recollir a qualsevol de les nostres botigues. Cal Vicentó, sempre a prop seu.
Segona catalana. Resultats, classificació i propera jornada.
Doncs anem a escoltar...
La tercera.
Sí, exacte. Els resultats d'aquesta jornada, la tercera catalana. Bé, Carlos, una mica, com ha anat la jornada?
No, un resultat sorprenent, bueno, sorprenent, Olivella 8 i les Roquetes, el Torrellenc amb el Piera. Jo el Piera, a mi que em perdonin, però tampoc no el vaig veure.
No, per tant?
No. I, sincerament, si algú havia de guanyar aquell partit, per ocasions, va ser el Torrelles. Que jugaven bé, el Piera, si té un bon equip, no ho discutiré. Però a mi tampoc no m'han donat la sensació perquè estigués tan a dalt. Però bueno, i aquest Espirall Capellades també ens sorprèn. Capellades a casa seva sí que és molt, molt dur, però fora de casa no és tan d'això. I el que em comença a preocupar és la Granada.
De moment, zona baixa, potser no ho esperàvem, no?
No, jo no dic que estigués la part de baix, però tan a baix, la Granada... complicadet, però bueno.
Els cinc últims tots aquí del Penedès, eh?
Sí.
Sí, a més veritat.
És que és això, vull dir que has de guanyar els partits d'aquí, si vols mantindre la categoria, no? Però bueno.
També aquest Molanta, no?, que també portava bona ratxa, es va trobar amb aquest Fàtima, que és un dels equips que a priori, doncs,
a batre, sí.
Sembla que estarà a la zona alta. Amb el perdó del Ribas, i tu deies que el Piera potser no és per tant, però sí que el Ribas tothom sí que el dona pel fet que...
No, jo el Ribas he dit ben clar que serà, per mi serà el campió. Jo l'he vist jugar i és el que millor juga a la categoria. Fàtima està feta a força de talonari, però té individualitats el Fàtima. Però bueno, jo crec que el Ribas, per mi, serà el campió de Lliga, però matemàticament.
De carrer, no? Una mica de, com el Vilanova.
No, de carrer, no de carrer, però por ahí andarà. Ara, faltarà que després el Fàtima falti 5 jornades i agafi talonari i agafi 400 jugadors de Barcelona, perquè sembla que aquest equip són tots de primera catalana i segona catalana. Però bueno.
Xavi, una mica, algun resultat que et sorprengui?
No he vist cap partit aquest any i és molt parlable. Bueno... Parlar, no? Clar, està clar que hi ha un Fàtima que teòricament doncs segur que té els millors jugadors, però que tampoc no guanyes una lliga. Pots guanyar un partit, però no una lliga. Jo no descarto l'Espirall, eh? L'Espirall...
No.
Perquè l'Espirall té coses que costa de trobar, perquè sembla que s'ha trobat un bon ambient, jugadors també amb una edat important al futbol, que amb ganes de... amb ganes, vull dir que hi ha una edat que el futbol jugues perquè t'agrada, si no ja el deixes. I un senyor entrenador, jo crec que una bona afició, una afició que sí que els que recordem, doncs, l'Espirall dels 80 poder no ho és, però jo crec que en un moment donat aquest equip pot tenir una afició darrere. Jo,
un camp que apreta, això sí que està clar.
Jo crec que l'Espirall no l'hem d'allà descartar com a... perquè és un equip que pot arribar bé al final de temporada.
Han de ser els enfrontaments directes.
Pot ser.
Espirar i Ribas, aquests seran claus. Aquests resultats seran claus.
I aquí és on han de sortir els jugadors. Sí. Els jugadors que,
que marquen són els partits aquests. Vull dir...
I aspirava a anar a Fàtima i va guanyar Fàtima.
També i... potser veure quan li dura, no?, la gasolina, aquest aspirat, que potser no... La setmana passada podia parlar amb l'entrenador i comentava, bé, home, ja que estem aquí anirem fins al final, però potser abans de començar la temporada no s'esperava un rendiment tan gran, no?, de l'equip.
No, però jo veig que aquest any la tercera catalana ha baixat una miqueta de nivell. Jo veig tres o quatre equips a dalt i la resta jo crec que lluitaran per no baixar, no?
Sorprèn aquest Riu de Bitlles, no?
Sí, també aquest Riu de Bitlles, jo el veig... que n'hi ha 4 o 5 veteranos, però la resta el veig molt jove.
Molt jove, encara.
Molt jove. I la Múnia, també la Múnia també s'encalla. Un bon partit amb el Sitges, bé, que és, sí, és un puntet que és un bon punt, no? Però la Múnia també veig que també s'encalla.
Això que no veiem, i també ho diem cada any, és poder perquè el jugador penedès costa molt de moure. Sí, Carlos, si tirem fa 20 anys o 25, sí, a vegades el Molanta tentava el Molanta a la categoria, al camp de gespa. Altres equips també tentaven, doncs, amb la gasolina que estava ben pagada, però hi havia moviments, però ara, potser el que diem, tenim una quarta catalana més qualitat perquè la gent es mou, es juga més, la gent de seguida diu, jo jugo amb els amics, que és molt respectable, eh? Vull dir que al final canviar una categoria per anar a perdre el diumenge, per no estar a gust amb els allà al final, jo crec que poder estem això, que arribarà un moment, exagerant el tema, és que hi haurà molts bons equips a quarta que tercera, no sé si m'explico, que costa molt arrencar un jugador d'un lloc, no, per fitxar per un altre.
Aquí tens l'exemple del Rutonenc, del Sant Sadurní, dels Monjos, que són amics i juguen al seu club, no? I
però ho veiem també amb la Copa, a vegades, que hi ha molta igualtat. Fa sí, uns anys, quasi ja els...
Compte que els tres últims anys de la Copa ha guanyat un equip de quarta catalana. Doncs, els tres últims anys.
Jo, com que la Copa no m'interessa gaire, no estava pendent d'això. Hòstia, no, vull que no hi ha el Tito, perquè si no, amb el Tito sí que li cau una mica la llàgrima, però tu, Eric, ets un professional i...
Mantinc la compostura, no?
Però bueno, jo crec que ho has definit ara mateix, no? Una mica amb respecte perquè veiem els equips de tercera tan avall, que ens dol molt.
Sí que en aquest cas de la tercera és una mica el que també comentem cada temporada, no? Aquella por de l'equip que es queda a la zona baixa i que potser la Lliga se li fa massa llarga, no? Que era un dels temors, una de les pors que tenia el Molanta, no? Si es puja, es puja bé, amb un equip que tingui algú a dir.
No, però ahir ho parlàvem amb els equips del Penedès i del Garraf. Clar, al Garraf hi ha 4 equips i són, no et dic el doble, són una infinitat més de població que aquí sí, al Penedès. Clar, aquí són 20...
Hi ha un 50% més de població...
Clar, si aquí fóssim 4 equips com allà al Garraf, jo crec que serien molt més bons equips. Que...
menys a repartir.
Tal igual.
I amb més població. I després el del Molanta, jo crec que en general, tirant sempre de topis, el primer any l'aguantes. El primer any l'aguantes. Per dinàmica, per il·lusió, perquè clar, hi ha jugadors que juguen a tercera i així fa 10 anys que juguen a tercera, no? I hi ha altres que pugen i és aquell any, venen, a més que vens com a campió, que vens subidito, que és normal, vull dir, i amb bona dinàmica.
I el que parlaves de la Copa, perquè sempre ho diem, entre Espirall, Molanta, Riu de Bitlles i Torrellenc, de moment.
Home, és tan atractiu, no? Déu-n'hi-do. Repassem marcadors d'aquesta jornada 9. Olivella 8, Penya Jove 1, Fàtima 4, Molanta 0, Canyelles Club de Futbol 5, Can Cartró 2, Ribes 3, Les Cabanyes 0, empat a 1 entre la Múnia i Sitges B, Riu de Bitlles 4, La Granada 2, Espirall 1, Capellades 1 i Torrellenc 0, Piera 1. D'alguna manera ja destacaves aquesta classificació amb aquests 4 equips que de moment doncs, jugarien la Copa. Si us sembla, anem a escoltar ara el Bombi, el Gerard Romeo, després d'aquest empat contra el Sitges B.
Bueno, ha sigut un partit molt disputat. Evidentment, aquesta categoria ja ho sabem que qualsevol rival et posa les coses molt complicades. Avui ens venia un equip doncs, que combina gent jove amb gent més consolidada de la categoria. Un equip que proposa molt des del darrere, que té molt control del joc. Crec que l'hem contrarrestat molt bé. A l'inici, la primera part, doncs, ells han sigut clars dominadors, però nosaltres estàvem ben posadets. I bueno, a la mitja part, amb el 0-1 en contra, doncs, hem hagut de sortir per totes, apretar-los a dalt, i ha sigut un partit doncs, molt més d'anada i tornada. Hem aconseguit empatar i al final es podria haver decantat per qualsevol dels dos equips.
Doncs anem amb la propera jornada, jornada 10 del grup 13 de tercera, Capellades, Canyelles, Club de Futbol, Les Cabanyes, Riu de Bitlles, dissabte a les 5 de la tarda, també dissabte a 6:15, Sitges B, Olivella, a les 6, La Granada, Espirall, anem ja diumenge, 4 partits, a les 12, Can Cartró, Fàtima, Piera, Ribes, Molanta, La Múnia, i a 6:15, Penya Jove, Torrellenc. I anem també amb la Lliga Penedesenca, amb la quarta.
La quarta catalana. Mm.
Som-hi, repassem, si un cas, marcadors d'aquesta quarta.
Doncs anem pels marcadors d'aquesta quarta. Martinenca 4, base Vilanova 2, Sant Sadurní 1, Monjos 4, Puigdalba 3, Riu de Bitlles, Unió Esportiva 3, Ribes 0, Ribes B 0, Sant Cugat 2, Avinyonet 1, Hortonenc 3, Canyelles Futbol Club 2, Gelida 1, Sant Pau d'Ordal 4, Quintinenc 0, Atlètic Vilanova 2, Olivella 1. La classificació encapçalada per l'equip de l'Hortonec amb 24 punts, seguit del Sant Cugat amb 22, Sant Sadurní 21, Monjos 20, Ribes i Canyelles Futbol Club amb 18, Riu de Bitlles Unió Esportiva amb 16, Gelida 13, Puigdalba 11, Martinenca 10, Atlètic Vilanova i base Vilanova amb 9 punts, Sant Pau d'Ordal amb 8, Olivella amb 6 i tanquen la classificació sense puntuar a l'equip del Vinyonet i el Quintinenc. Per la propera jornada, Riu de Bitlles, Unió Esportiva Ribes a 4:45 del dissabte, Sant Cugat Sesgarrigues, Atlètic Vilanova a les 5, Olivella, Sant Pau d'Ordal també a les 5, Quintinenc, Sant Sadurní a les 5, Gelida, Martinenca a 6:15, Basi Vilanova, Puigdalba a les 6 de la tarda i els partits del diumenge, Hortonenc, Canyelles i Monjos, Avinyonet.
Carlos, aquesta Lliga Penedès en cada moment.
Aquí apostàvem per Sant Sadurní i Hortonenc. Em sorprèn que no em sorprèn el resultat, lo avoltat del resultat dels Monjos. 1-4, sí que el Monjo pot guanyar a qualsevol, però aquest resultat tan avoltat. Però bueno, el Monjo jo crec que estarà a la part de dalt.
Potser veníem amb resultats del Sant Sadurní, doncs sí que més ajustats, no? Tant,
per això,
no fossin victòries pròpies, però...
Però tan avoltat el resultat i déu-n'hi-do. El Puigdalba, Riu de Bitlles, va estar veure el Puigdalba, guanyava 3-0 a la mitja part, i es va defensar o tirar una miqueta enrere i ho acaba pagant. Ara, l'afició, un 10...
Aquí deies que l'ambient...
Un ambient, al camp del Puigdalba, un ambient impressionant. Però algú, jo què sé, poder hi havia 200 persones, sense exagerar, vull dir, 200 persones. Impressionant l'ambient que hi havia a Puigdalba. I és un equip que vull jo, i volem que entri a la Copa, per l'ambient que porta aquest equip.
Has de viatjar més, Carlos.
Si un cas, abans d'entrar en l'espai de la tertúlia, doncs saludem el nostre convidat que tenim aquí.
Ets tu el director del programa, Edic.
Ja, home, però jo avui estic mitjà en pràctiques, bé. Home. Està jo ho faig en assemblea, jo us ho pregunto, a veure què us sembla. Laura Rodríguez, presidenta de la Granada, benvinguda.
Bona nit a tothom.
Bé, un plaer tenir-te per aquí. Tenim molts temes que tractarem d'aquí una estona. Una mica, ho parlàvem abans, no?, amb aquest equip de la Granada tercera. Sembla que aquest inici està costant una mica, però queda molt encara per davant, no?
Per descomptat. Jo estic segura que la segona volta no tindrà res a veure amb aquesta. Ja fa 2 anys que els inicis no són els millors, però arriba el dia clau com és la presentació del futbol base, que precisament serà la setmana que ve, i a partir d'aquí tot comença a rodar. Es farà 2 anys, el dia de la presentació va venir el Ribes a casa i li vam guanyar 2-0. I vam fer un inici també semblant al d'aquest any. Vull dir que jo estic segura que això ho tirarem endavant.
Bueno, doncs esperem que així sigui. Si un cas, fem una última pausa, l'última del programa, i ja entrem en aquest espai de la tertúlia.
Al Voltatge, el teu espai de rock clàssic des del 1982 a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Soc en Josep Sardà i els dissabtes i els dimarts serà per mi un plaer portar-vos pels camins del rock.
Quan vam decidir obrir un obramat a Vilanova, vam pensar fer-ho al passeig marítim o al carrer del Comerç. Però com a professionals de la construcció i la reforma, no hi ha enlloc millor que el carrer del Ciment, cantonada amb el carrer de l'Acer, al costat del Parc Comercial Vilanova a partir del 21 de novembre des de les 7 del matí, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, on compren els professionals. Obramat.
La tertúlia d'Esports 21, amb Xavi Sanz i Carlos Fernández.
Dos quarts de 10 de la nit. Saludem abans a la Laura. Laura, benvinguda de nou. En aquest cas, home, molts temes, no? Parlar, abans presentaves d'aquesta presentació del futbol base, que la fareu imminentment.
Diumenge que ve.
Bé, una mica en aquest sentit, el futbol base aquí a la Granada, quina salut té? Una mica, com ho veus? Una mica, quina salut té aquest futbol base?
Ostres! A veure, venim d'uns anys una mica fotuts, perquè l'any passat no teníem ni cadet ni juvenil, perquè, bueno, és una edat molt complicada, on el sentiment d'identitat va lligat als amics i a la que canvies d'institut, es canvies d'escola, canvies de veïns, els nens et marxen molt ràpid. Llavors, l'objectiu és treballar el sentiment d'identitat, el sentiment de club. Poder arribar a tenir un grup compacte, que porti anys jugant junts, que digui, no, jo si no jugo a la Granada no vull jugar enlloc. Aquest és l'objectiu, treballar el sentiment d'identitat.
Important.
I és difícil, sobretot amb aquestes edats, quan la identitat va lligada, que no vols saber res dels pares, que només t'escoltes els amics, és una edat molt sensible. I hi ha molta feina a fer, molta.
Anem involucrant des de petits, no?
Jo crec que aquests clubs així, clar, que hi ha dos transatlàntics, que és la Fundació i ara també el Marc Bartra, doncs base Sant Cugat, que també està fent les coses molt bé a la Granada, a vegades costa, no? Costa amb dir que tens alguna anyada molt bona, altres que no, i la gent potser també busca, ostres, com està la Granada? Ostres, porta un parell d'anys més baix, que a vegades també és confiança, no? També, per augmentar els nens, no?, una mica.
Sí, però el que tu necessites és que els nens tinguin ganes de jugar, i clar, i els pares també hi poden posar de la seva part, però clar, et veus, no, és que ara he canviat d'escola, o he conegut aquest estiu que juguen a, no sé, a un altre, i el pare tant li fa acompanyar el nen aquí que allà. I clar, si treballes el sentiment d'identitat, arribarà un dia que dius, no, és que jo, mama, jo vull seguir a la Granada, jo vull seguir a la Granada, i en aquesta fase estem.
Però bueno, però això, el que deia, els transatlàntics, el Vilafranca i el Bartra, jo crec
sí,
que això no, però jo ho comentava l'altre dia amb el Jaume Plaza, dic que això ho hauríem de mirar. No agafar A, B, C, D, F, A, B, C, D, F. I estan trencant les escoles dels pobles petits. I jo crec que això s'hauria de mirar, no?
Sí, però aquí ve entra el sentiment d'identitat aquest que et dic.
Parlem del mateix.
Tenir, clar, és, sí, si tu jugaràs a la Fundació, i la Fundació, quin projecte et pot, o a llarg termini, arribarà un moment que arribaràs al sostre. Clar, no hi ha... de cadets, de juvenils, hi haurà A, B, C, no sé quants hi han, però no n'hi haurà fins la J, com hi pot haver amb l'Alaví i amb el primer Benjamí. Hi haurà un dia que tocaràs el sostre i llavors què passarà? Llavors,
no, però,
és quan t'has de buscar un altre.
Però falta que marxi un amic i s'emporti a 4 o 5 a un altre club. I la Granada es quedarà sense un equip de cadet o un equip d'infantil.
Correcte.
Dir, la federació, a Barcelona, a la província de Barcelona hi ha 50.000 nens, però aquí n'hi ha 4 nens. Jo crec que això aquí ho haurem de mirar i no fer tants equips a transatlàntics.
Des de la federació també està demà, que al final és el mateix, que la gent no es mogui de Levins, perquè molts Levins juguen a Igualada, juguen a Castelldefels.
No, això va mirar i es feia, però ara em sembla que...
A nivell penedesenc és el mateix, que al final pots jugar al teu pol i pots jugar fins als 14 o 15 anys. Si ets bo, al final... Hi ha una altra etapa, crec que més decisiva a l'hora de fer un salt. Jo crec que amb 10 anys el que has de fer és jugar i disfrutar.
Però Laura, és que hi ha aquests equips grans que estan trucant als clubs per nens de 7 anys,
i
de 6 anys.
No, i gent que
dius,
molt...
a veure, on anem a parar?
Sí, no, clar, sí. Estem...
Aquí li estem posant una pressió a un nen que no, la seva principal preocupació no ha de ser la de jugar a futbol, ha de ser la d'anar a l'escola, la de menjar bé, dormir bé, complir... I dos, tres dies a la setmana anar a jugar. O sigui, anar a entrenar i el dissabte a jugar. Però les seves prioritats ha d'estudiar, ha de dormir, ha de descansar i ha de menjar. Però clar, ja l'estem posant una pressió i després la responsabilitat dels pares de dir, ostres, i si tinc aquí un megacrac
Bueno, això dels pares...
Clar, perquè els pares també...
No, no, els pares...
El fill és el millor.
És el Messi. El fill seu és el Messi.
Clar, i si et, però si et truca un transatlàntic d'aquests, dius, hòstia, i si... Mm. Bueno, va, doncs, provem. I clar, hipoteques tota la logística familiar, perquè el nen l'has de portar no sé quants quilòmetres amunt i avall, amunt i avall, però clar, dius...
Igualada,
no,
Manresa
i... Però s'ha de provar, no? Bueno, doncs pues ja estàs... Ja li estàs posant pressió perquè aquest nen no et decepcioni. Pues tu estàs invertint temps, estàs invertint diners en que aquest nen tingui un possible futur. Clar, estàs apostant molt.
Jo no sé si esteu amb mi, que al final s'ha diferenciat, jo ho he viscut, de que hi ha un futbol una mica, entre cometes, més professional, més seriós, hi ha un altre que, o famílies que s'ho poden plantejar que el futbol és un extraescolar més. Que pot ser igual de respectable. Jo ho dic amb el tema que jo he estat en diversos clubs que si el divendres deien que la setmana que ve hi havia pluja, ja se suspenia el dilluns i dimarts. Saps? Que jo crec que és... I jo crec que al final també la Granada, o com a club, doncs ara, no sé on està, on te vol estar, fer un pas més... Amb aquest exemple tonto, Laura, no sé si m'has entès.
Sí.
M'has entès. O voleu que el nen que sigui un extraescolar més, que també és molt, molt respectable.
El que està clar és que la filosofia del club és que volem una casa plena de bons jugadors, però abans de ser bon jugador s'ha de ser bon company. I abans de ser bon company s'ha de ser bona persona. Llavors, a partir d'aquí, construirem. I aquesta és la filosofia. Volem una casa plena de bones persones. Que la competència sigui bona. O sigui... Una persona, quan té competència, això, s'esforça per ser millor. Però que no hi hagin enveges, que no hi hagin...
Això no és la vida, i almenys el futbol. El futbol, al final, qui és bo, i si no m'entreno, no passa
sí,
res.
Sí, però amb un nen de 6 anys, la seva prioritat ha de ser, primer, els estudis. I assentar-se a casa, i descansar, i menjar. I el futbol, i si després del futbol vol anar a tocar el piano, vol fer classes d'anglès, però si tot ho prioritzem al futbol, aquí se'ns està escapant alguna cosa.
Sí, o passa que l'Aude...
És
pues...
que no deixa de ser un nen.
Sí, sí. Sí,
o una nena. Clar, estem aquí fent servir sempre el masculí, però...
Sí, exacte. Anem a parlar femení, no? Però...
Depèn, després molt... ho tractarem.
Hi ha moltes... Però que després... Que estic totalment... A més, són filosofies de vida, al final. Però que al final, després, si tu puges de categoria i competeixes, ja no parlem Baix Llobregat o Garraf, aquella gent sí que només viu un poc futbol. I és on te veiem, a vegades... Que ens falten sortir jugadors que segur que tècnicament i són igual de potencials, igualment bons, el passa que ens falta aquella mala llet, no sé com explicar-ho, o viu de por futbol, que al final aquí, per sort, aquí al Penedès, tothom...
Però quan dius que ens falta mala llet com? Enfocada
futbol,
com?
Futbol.
D'anar a trucar, d'anar a caçar, d'anar...
No, que el jugador, la mà, sí que és molt maco, però hi ha una edat que la mà no es dona al contrari. El futbol no es dona la mà al contrari. Jo no l'he donat mai. Jo, el primer dia que vaig començar...
Això s'emet per directe,
És igual.
Això,
sí. Ja els millors amics són gent.
Això serà de bon jugador, però no de bona persona,
Però el que tu em dius, els temps han canviat, eh?
Els temps han canviat, i si vols jugar a futbol és allò. Si no t'ho mires extraescolar, vale.
Però sí, que
sí, home, i jo crec que la sort que tenim aquí al Penedès, ho veiem que ha hagut algun problema en juvenils. Tenim una comarca que tothom és que cap partit hi ha cap problema, ens coneixem tot i sempre ho estem dient des d'aquí l'emissora, que és d'agrair el bon ambient que hi ha al Penedès futbolísticament.
És molt diferent allà baix.
És un altre caràcter, la gent que també hem tingut la sort de poder jugar allà baix. Amb
Xavi, aquella frase teva la posaran per fer un clínic el dia de l'entrenador,
Quin dia?
De donar la mà.
Jo, el dia que vaig començar a donar la mà, vaig deixar de ser... Bo, jo no he sigut mai, i no m'allò. Però el dia que vaig començar a donar la mà, vaig deixar de ser competitiu.
Però el senyor col·legiat sí que se li dona la mà o no?
Bueno, hi havia dies de tot, hi havia dies.
Clar, diu, els jugadors, no dic, però i el senyor col·legiat?
Esclar que s'ha de donar, al final, el col·legiat, jo crec que és un jugador vestit diferent, però li has de donar igual però el problema, ara sí que s'està integrant més el col·legiat, que abans era un símbol a part de tot, i és molt maco que al final tu vas a veure categories de futbol, tercera divisió, i el col·legiat és el que està més bé físicament de tots.
De tots.
Dir, que o sigui, Arbi no és aquell de pintar la mitja part. Bueno, doncs ja he tingut el meu moment de glòria que
ha costat. Laura, també introduïes-te una mica, no?, el tema del femení. Tenim, en aquest cas, vosaltres, aquest exponent, no?, l'equip de primera.
que aconseguia aquest ascens al final de la temporada passada. Bé, una mica també un dels reptes, anar involucrant a més noies, no?, des de categories més inferiors.
Bueno, al final de temporada no, va ser al principi d'aquesta.
Sí, sí, sí. Més o menys.
Que es va tindre que espavilar corrent.
Ens ho van anunciar un dijous,
que de fet,
i la primera jornada era el dissabte, sí, o sigui, sí, ens van avisar en 30 i pico d'hores.
Sí.
Sí, sí. Home, el tema del futbol base i del femení és encara molt, està molt lluny de que sigui ampli. O sigui, nosaltres de tot el futbol base només tenim una fitxa d'una noia que està a l'infantil. I la resta tenim una fitxa de juvenil, però que juga sempre amb el primer equip.
No teniu algun equip col·laborador, això, en cas de tenir una fitxa o dos, teniu algun equip doncs, que toqui més el futbol femení, com doncs, el Garraf i el Ribas, també hi ha, que ho toca molt bé.
Ara el Ribas està fent un tot d'equip, sí, amb lo d'Aitana bon matí.
Sí, perquè hi ha hagut un moment que la nena ha jugat fins a un taput, no? Fins a l'E20, és que poden jugar...
No, infantil.
Sí, sí.
Però, ella no, però
hi ha molts, pares que amb allò sí, quasi prefereixen sí, la nena amb una edat més petita, doncs que puguin jugar ja amb noies, al final també poder, és l'àmbit que té que estar.
Sí. No, de moment, nosaltres vam estar plantejant-nos fent un cadet i juvenil, perquè van venir així com a formiguetes, dues per aquí, dues per allà, i van fer una reunió conjunta amb els pares, molt engrescats, però no sortien prou jugadores per fer un equip en condicions, sobretot pel tema dels números. No començar una temporada amb 14 fitxes era inviable, era tot molt, molt just.
Sí que en aquest cas una mica aprofitar aquesta tirada, no?, a nivell mediàtic, a nivell de l'èlit del futbol femení, no?, el que s'està vivint en aquests mesos, sí que potser anar més a llarg termini, anar involucrant a noies més joves, no? Però sí que és complicat, no?
És, bueno, molt complicat, molt, perquè les que hi han ja tenen els seus equips, la Fundació té, la Fundació l'Igualada, a Vilanova també tenen base femení, estan molt concentrades, i a més és que no, com que no en surten de noves, està complicat, però bueno, això és un treball a llarg termini.
Sí que en sènior, almenys aquest equip de primera, intentar consolidar-lo en aquesta categoria, complicat, com es presenta aquest...
Home, es nota molt la diferència de categoria. Sí,
home,
sí que moltíssim.
El salt l'any passat, un equip que estava allà dalt, bé, ara tot és una mica centrat.
Bueno, clar, és que l'any passat en tota la Lliga només es van perdre dos partits.
Exacte.
Que van ser contra el Barça, que bueno, va ser un equip que va acabar la temporada imbatut. 235 gols a favor, 0 en contra.
Escandalo.
Bé, no. Aquest any ja han rebut algun gol, però no, es costa. Ja es nota molt la diferència, i a més també amb el hàndicap de com que ens van avisar en tan poc temps, vam haver d'anul·lar tota la pretemporada. Sí. O sigui, es va començar la Lliga sense haver fet cap partit de pretemporada. I amb el que suposa també haver fet tres entrenaments.
Sí.
Nous fitxatges, nou entrenador, no vam fer cap posada a punt ni res. Vam començar ja per la via directa, i clar, doncs els primers partits van costar. Partits que a la segona volta estic segura que ens els emportarem.
Una mica anar aguantant el temporal, però bé, de moment 13 punts,
sí.
Sortint de baix, i aquest cap de setmana veniu de guanyar més.
Sí, correcte.
Terrassa.
Sí, sí, una mica ajustat, però bé. Sí, un equip sòlid.
Laura, vens amb el discurs molt après, perquè em sembla que fa mig any que volem que vinguis, i per això deus haver preparat bé. Avui tenim un iogurín de presentador, però amb el títol ara, doncs, i tots aquests que són boomers, som de la generació...
Més joves encara.
Som boomers. Tampoc no ha de ser notícia que siguis president de la Granada, no?
Sí.
Granada, ho he dit bé.
Bueno, és clar, és
que siguis dona. Jo crec que ja han passat aquesta etapa que una dona sigui notícia perquè sigui dona, sinó si volíem entrevistar, doncs era... No t'ho dic perquè això és el primer.
No.
No sé si m'entén la pregunta, perquè siguis dona, jo crec que estem en un...
Sí que estarà sempre l'anècdota que és la primera presidenta en 104 anys.
Jo crec que tampoc no ha de ser... Que no és una
anècdota. No, i a més també hi ha una altra dada, perquè si no m'equivoco, també sóc la primera persona que agafa la presidència tenint menys de 40 anys.
Mm. Això és més important, encara tenir més de 40 anys.
Home, sempre que... gent jove, home, però aquí sí que és important, no?
Sí, sí.
I sortint de l'anècdota aquesta, jo no sé si estàs però jo trobo que molta gent de sobretot estem al futbol, no? Futbol femení, doncs, surt molt amb el discurs, doncs, una mica de fet, un discurs una mica a vegades xocant, i al final, si l'Aitana és bon matí, si un millor jugador del món és perquè ho ha sigut, perquè és per mèrits, però al final hi ha declaracions, jo crec que també, igual que no ha de ser notícia que tu siguis presidenta, jo crec que també és, jo crec que van a buscar una mica el xoc amb un discurs, jo crec, de la meva part, que al final disfruta que ha sigut allò, no treguis temes, si els cognoms, si, que ja ho sé que les dones ho heu patit molt, no?, per arribar on esteu ara, però jo crec que el món està canviant per bé, no?
Home, per descomptat, però ara no t'entenc amb això de...
El Leo Messi, quan li van donar la pilota, no va dir que els meus pares han lluitat per fer el canvi de nom, del nom d'home a dona. El discurs diu això, que crec que sí, que si els pares van lluitar, doncs mèrite, no? Però vull dir que al final, jo ho veig, al final disfruta, i si tothom estem molt contents, tothom... Jo estic mirant entrades per anar diumenge doncs al Johan Cruyff a veure, vull dir, si al final, el maco és que es juguen molt bé a futbol, sí o no? L'important.
A veure, quan tu dediques la teva vida a el que t'apassiona, no hi ha cosa més maca que un reconeixement per una cosa que tu la fas fàcil, perquè jo al·lucino. Jo hi ha jugades que me les poso fins i tot en càmera lenta. No, dir, això com es fa?
A nivell tècnic...
I tu te la mires i ho fa d'una manera que és que ho fa tot tan fàcil.
No, i, com
molts, i és apassionant.
I com els esports, com el tennis i això, el femení, poder, com que no hi ha tant físic o no és tan ràpid, a vegades és més maco, més...
Però perquè tampoc no podem lluitar contra natura.
Sí, perquè és molt maco.
Biològicament el cos d'una dona és d'una manera i el d'una molt una altra.
Plàsticament jugades són molt maques. Poder sí. Millor que el masculí, que ja... El masculí s'ha passat, poder, del 50% físic i 50% tècnic, ja s'ha passat a més física tècnic, vull dir, el futbol femení...
Perquè tu has d'aprofitar les teves potencialitats. Si tu, com a home, ets més fort i ets més ràpid, doncs això ho has d'aprofitar per fer bé la teva feina o el que hagis de fer. I si una dona és més fina i té capacitat per aprendre més tècnica, doncs això també ho ha d'aprofitar. I si no és tan alta, doncs haurà d'aprendre a jugar d'alguna manera més per terra. I si un és alt, doncs s'haurà d'aprofitar l'altura.
Xavi, abans d'anar amb més temes, una mica, portes des del març, no?, com a presidenta. Si...
2 d'agost.
Des del 2 d'agost? 2 d'agost? Jo pensava que era més. Una mica, aquests mesos al capdavant del club, a nivell personal, com ho estàs vivint?
Doncs, sorprenentment, estic encantada de la vida, perquè estic superben acompanyada, estic... a més, amb un suport, amb una junta totalment compromesa i, a més, amb molta experiència. Tinc a la junta tant el Xavi Ciércoles com el Joan Garriga. Tots dos han sigut presidents, també.
Home, això és un luxe, també.
Home, i tant. És que aquesta era una de les condicions. Dic, a mi, si no m'acompanyeu, jo no acceptaré...
Se'm fa un castell massa gran, no?
No, perquè tampoc no era conscient de què era això. Hem de dir, no, tu tranquil·la, que si ens hi posem tots, la feina la farem entre tots i tirarem endavant. Dic, doncs, i llavors vam fer un pacte. Vosaltres no m'abandoneu, jo accepto. Mm-hmm. I en aquest pas estem. Aquesta... Que estem tots supercompromesos, treballem,
el
dediquem
Xavi,
tot...
El Xavi, el millor cinema, el veuràs menys, però bueno.
Bueno, però també es pot teletreballar.
I aquest primer equip, encara teniu confiança amb el Marcos i continuarà amb ell o esteu rumiant?
Jo aniré a mort amb els meus. El Marcos és un tio amb sentiment de club, és un noi de casa i moriré amb els meus.
No, però per això, clar, és el de sempre. És més fàcil canviar un entrenador que canviar 25 jugadors, no? Perquè jo crec que el Marcos és un molt bon entrenador. Però clar, aquesta situació de la Granada ara...
La baixa
sí, però, si, tu, però si, si mires quines poden ser les causes de perquè aquests resultats no surten, no sé, jo si tot és culpa de l'entrenador.
No.
Anem a engegar. Si aquesta és la solució, però escolta, de la mateixa manera que no em tremola el pols per prendre decisions, doncs sí. Alguna cosa s'haurà de fer. Però sí. Clar, anem a analitzar, anem a donar l'oportunitat.
No, sí, per mi ja dic que Marcos per mi és una persona excel·lent i un bon entrenador. I jo vaig estar fa la setmana passada, que jugava el Torrellenc allà, els nens, i vaig parlar amb algun de la junta i m'he dit que aquest equip té una cosa psicològica, que quan li marquen un gol, baixen els braços i no...
Jo crec que té la baixa de Moja, no?
Perquè no, sí, Moja i Buba, i també té moltes baixes, no?
Si tu encaixes 3 gols per partit, fot-ne 5 i aquí s'ha acabat. Però, clar, si has perdut la referència a dalt...
És que, no, ja moralment, ja no numèricament, sinó que et dona molta moral quan hi ha partits...
La moral no dona punts ni res. El que et dona punts són els gols.
Sí, però tu, quan tu tens un golejador...
Sí, és més fàcil.
Sempre tens l'esperança que no estàs jugant bé, però sempre saps que un moment donat... Vas a buscar una pilota que no hi aniries perquè saps, bueno, la pròxima... ens el farà el gol, t'ho dic per experiència i no sé si, Carlos, tu que has jugat jo, un golejador és molt important en un equip.
No, i aquest mateix exemple és el que li passa al Vilafranca. Jo, per mi, el Vilafranca, des que va marxar Adai Benítez, jo crec que no ha tingut cap davanter que em perdoni en condicions, un golejador, no?
D'aquell nivell, clar, d'aquell nivell.
No,
ni el tindrem.
Bueno, jo que tinc
no
el tinc.
Vingui un jeque, no?
Bueno, pues Jeques sí. També marxa.
El Jeques s'escarrega en els equips.
Home, el Manel Ortiz hi va molt cap a aquests Jeques.
Potser s'emporta un de la mà, la maleta, no?
Allò.
Home, sí que en aquesta tercera, abans ho comentàvem, molts canvis no, en els equips, també possiblement aquest relleu generacional a nivell de jugadors, cada vegada jugadors més joves a les plantilles, no? Això potser també es pot estar notant en general a la categoria.
No crec que l'edat sigui un hàndicap en contra. Si per molt, encara que siguis jove, si tu portes jugant des de petit i has passat per l'infantil, que és futbol 11, has passat pel cadet, has passat pel juvenil, i no ho has deixat mai, entenc que això no ha de ser...
Bueno, també la filosofia de l'equip. L'equip ara, al final, si hi ha un treball és perquè l'aprofiti el primer equip, també.
Exacte, sí. I que també ens veiem condicionats en què no tenim el juvenil, i això també és...
Home, clar, és un condicionat.
Podríem notar ja amb els entrenaments, que a vegades pots tirar de juvenils per fer alguns
exercicis. Si venen 14, poden vindre 20 amb els juvenils, i fer un entrenament en condicions, no?
Tenim un equip molt jove, o canviar, o rejuvenir molt l'equip, respecte...
Bueno, però és que també han marxat que eren joves. Clar, no, les baixes que hem tingut no han sigut per jubilació o per retirada, sinó perquè han marxat a un altre equip, que han marxat de molt joves. És un intent de canvi de cromos, però esclar, és que...
No, però quan fas...
ha marxat el porter. Dos centrals.
Bueno, però el porter que ha vingut, jo et diria que és el millor de la categoria, de l'Aidan.
Bueno,
el marxa que passa... un porter, però ve un porteràs, que jugava en la Fundació l'any passat.
El Bach ha marxat?
No.
No, el com es diu, Grimau? No.
Antonio Bach.
No, dic que ha marxat a l'Espirall.
El Jordi Grimau, sí.
Jordi Grimau. Però ha vingut l'Aidan, que jugava en la Fundació l'any passat, i és un porteràs.
Sí, jo no dic que no, però que han marxat moltes peces en un 11 titular per jugar, però com per exemple, justament aquest dissabte, juguem contra l'Espirall.
Sí, és veritat.
Si és un partit important perquè van tercers, doncs de l'11 per un partit important que haguéssim fet amb les peces que teníem l'any passat, aquest any només se n'hi poden posar 4 o 5 perquè la resta ja no hi són. Mm. Clar, això és un factor en contra.
Perquè tu que jugaries amb un 4-2-3-1? No, deixem...
Jo no em posaré mai en les decisions tècniques. Per això ja tenim el Marcos.
Dius que l'any passat, el dia de la presentació, fer un canvi, no?
Fa dos anys.
Què vols dir? Que falta afluència de gent? Perquè aquell dia, doncs, molta gent...
No, és com un dia màgic. I tant l'any passat com fa dos anys, aquell dia, vam fer bon partit i a partir d'aquí vam anar tirant amunt. I l'any passat era el Torrelles.
Ah, te la va dir. Jo vaig patir l'any passat. Jo.
Sí. No, és veritat, l'any passat va ser el Torrelles.
Que venir tots els nens doncs, amb els pares, doncs, sempre l'afluència de públic.
Entenc que aquest any no serà exactament així, perquè aquest any, després de l'acte de la presentació, vindrà l'Andorra i jugarà el femení. Serà el primer any en... que després de la presentació jugarà el femení davant de tot el club.
Dèieu, aquest cap de setmana juga contra l'Espirall, que no ha perdut cap partit.
Exacte.
Fas porra? Creus que arribarà aquesta primera a costa vostra? O...
Per què no? Si s'ha d'apostar fort, doncs... Encaixarem, doncs, 2-1.
Bueno, què deies, no? Si et fan 3, marques 5.
Clar. Si tu saps que encaixaràs algun gol, en marques més que l'altre i així s'emporten els punts.
Digues 1-0, perquè si us marquen un gol, ho veniu avall.
també poden marcar el minut 70, quan autobús, ja anem 2-0.
Carlos, que estem fent l'entrevista més dura de fa tres temporades pel de Laura.
Li teníeu ganes, eh? Escolta, no tornarà, eh?
No, i algun dia que et falti l'Uberni la pots fitxar per la Rambla. És perica, 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 eh?
Això és negociació
perica, directa. Perica, perica, eh?
Escolta, acceptes?
No. A què? Anar a parlar de l'Espanyol? Sí. Puh, porteu clava i porta una emprenyada.
Buah. No, però això és el que volem. És el que volem. L'Uberni ja és políticament correcte, ara ja està acostumat a la tele.
El tenia assegut al costat ahir.
Ah. Allà sí que rajava, no?
No.
No, tampoc. No. És més tranquil.
Davant meu, no.
Home, tu estaves cridant tota l'estona, no?
No, tampoc. No. Em vaig portar molt bé.
Ah.
Sí. No.
Aviam, abans d'acabar, algun tema que tingueu, companys?
No em miris com el Tito, que el Tito, quan no té cap més pregunta, em mira cap a mi.
És que és el meu mestre, saps?
Avui ja s'ha bastant acabat més. Vull acabar el programa i podem despedir d'ell. Home, si no, no podré despedir.
Almenys 5 minuts de massatge, almenys. Portem 20 de tortes i hòstia.
Acribillar.
Treu els teus 5 anys o 4 de periodisme.
4. Bueno, 3 i un de pràctiques. Laura, reptes una mica a llarg termini a l'entitat, sobretot una mica el que comentaves, no? Apostar pel femení i anar engastant.
Quan dius llarg termini vol dir el final de la legislatura, d'aquí 6 anys?
6 o... Sí,
que, no, sí. Que no penso en plegar, però vull dir que a llarg termini per mi sí, és com
sis,
una, 12, una etapa.
6, 12, 18, no sé.
Sí,
no?
Bueno...
No, una mica, a aquest full de ruta que teniu com a junta.
Consolidar el masculí a tercera, el femení a primera i fer créixer el futbol base i aconseguir mínim un equip per cada categoria. Sí,
com a mínim fer un juvenil per amamentar la
no,
tercera,
com a,
no?
Com a mínim no em vull despreciar el cadet ni l'infantil.
No, però vull dir, sí un que... juvenil per amamentar, diguéssim, el de tercera catalana, no?
Sí.
Vull haver gent
que... També per tenir un juvenil a vegades... L'has de tenir vacant, no sé si us entra dintre el vostre pensament, tenir un juvenil vacat.
De moment, totes les persones del futbol base tots paguen la seva quota.
Bueno, qui ho van veure, no sé, si l'any passat...
No, però mira, l'altre dia arribava un correu que si hi ha més de 4 equips...
Sí.
4 o 5 equips, has de pagar 500 euros.
Sí, és una penalització.
Sí.
4 o 5 equips?
Sí. Com? Que el club que faci cadet A, B, C, D, a partir de l'E... Paga una penalització.
Euros. Sí. Ahir va arribar un missatge...
Per evitar les massificacions aquests dels transatlàntics que dieu vosaltres.
Ah, és que mateix...
Bueno, però amb un nen ja cobreixes això.
No, exacte, sí. Bueno. Que són simbòlics, però bueno.
Sí.
Alguna mesura hauran de prendre si volen frenar això.
Jo el que dic, a mi ja m'ha el Llobregat a Barcelonesa, ja n'hi ha 50.000 nens, però és que aquí, que em perdonin, i ho entenc, però aquí s'estan carregant les escoles. Jo vaig a la Granada, ho vaig a Sant Martí, i Sant Martí tenia també 40 equips, sí. Torrelles, les Cabanyes, em sembla que té 4 equips també ara, i jo crec que és per culpa d'això, de tant A, B, i et diré un C. Però la resta per què és? Perquè després van a jugar aquests nens i els hi foten cada país en un camp. Sí. A mi que em perdonin, però jo crec que és econòmic, no? Però bueno.
No, però el futbol com a esport ha de ser inclusiu. Per tant, això vol dir que tothom ha de tenir cabuda. Si tu tens la sort de que hi ha molta gent que et vol venir, clar, si excloure un nen que vol jugar amb els seus companys de...
D'escola, sí, no.
D'escola o d'institut. Per què?
Que estic totalment d'acord, però jo veig més això de... Aquí, al Penedès, parlo del Penedès, eh? Tants equips amb un equip, amb un club, jo veig malament.
Però Igualada...
No, és Igualada, Cornellà...
Igualada també baixa molt d'aquí fitxar, eh? I amb edat...
I Manresa.
Home, sí que en aquest cas sembla que serà un dels cavalls de batalla de... No d'ara, sinó en els propers anys. No, en el futbol base.
I cada vegada més petits. No, cada vegada més petits.
I més ara, perquè ara una levia ha de ser sub-11 i sub-12. Clar, un sub-12 no pot jugar amb el sub-11, que encara és pitjor.
Bueno, però està bé això al final.
Sí, bueno, però tu ara... Parlo de Torrelles. Clar, si tu tens sub-12 i tens 4 sub-11, no pots fer... Sí, han d'anar de sub-11 a jugar amb el sub-12, vull dir...
Però i en el futbol base també es nota molt qui és de primer any i qui és de segon any.
Es nota moltíssim.
Perquè hi ha diferències d'alçades, sí. De desenvolupaments...
Un any es nota moltíssim.
A mi tampoc no em sembla tan malament que els separin, sectoritzin per edats, perquè hi ha unes diferències...
Estic totalment d'acord amb això.
Què podies dir, Eric?
No, que ens quedem sense temps. Ja està sonant la campana, està tocant aquí la campana del nostre tècnic, el Joan Amat. Laura, has estat a gust?
Se m'ha fet supercurt, eh?
Vols venir dilluns que ve?
Hauràs de negociar amb el jefe, que avui està a casa. Laura, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres, ens veiem ben aviat.
I esperem doncs, que tota aquesta feina que teniu entre mans doncs, que pugui tirar endavant. Carlos, Xavi, gràcies per estar aquí una setmana més i a tots els que ens heu escoltat des de casa, des del cotxe o des d'on sigui, gràcies per seguir una setmana més. Que vagi molt bé.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.